www.radionotícies.com. Un any amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, sabrem quines són les principals fonts de residus en el fons marí balear. I sí, no aneu desencaminats. Un dels principals residus que trobam a la mà és plàstic i prové de la navegació i activitat turístiques d'un estudi que ha fet Mallorca Preservation aquí, concretament a Mallorca, mentre que també s'ha fet a Menorca i els Pitius, és part de Menorca Preservation i Ibiza Preservation, però ens centrem en el que és de Mallorca. I si ahir parlàvem de lo bo que és l'oli d'oliva verge extra pel que fa a producte, perquè romp tots els motllos, estem entre els millors del món, tothom mos mira de reull, mos tenen enveja perquè és un producte de bellíssima qualitat. I d'avui mos hem de dir que el grup de recerca Nutracor de l'IDISBA acaba de confirmar una cosa que ja s'ha de dir, però ells ja ho han confirmat, que es resulta que és molt bo pescar. Redueix el risc d'accidents cardiovasculars. Soli d'oliva verge extra. I s'altra. I doncs no tant perquè no té polifenols. En parlarem amb el doctor Fiol, que és cardiòleg i membre del grup d'investigació que ha fet aquest informe tan interessant. Després celebrarem els 600 anys d'un dels edificis que molts de mallorquins ja tenim per mà, però molts pensem que és una cosa més. Però no, és que estan parlant de la llonja, la llotja, la llonja dels mercaders. Fa 600 anys que li varen encarregar els mercaders a Guillem Sagrera que la construís. Pertanyen al gòtic civil i aquest dia s'ha celebrat el 600 aniversari de la firma del contracte de quan els mercaders li varen encarregar Guillem Sagrera que la construï. És una verdadera meravella. El que passa és que no li donen importància que li hem de donar, perquè com que la tenim allà de tota la vida, no mos sorprèn veure-la. Però la veritat és que és una joia, una verdadera joia. I ara que dèiem joia, parlarem també, completament canviant de tema, però no d'edificis, de Joia Projects. Què és això? I dos joves que són enginyers i constructors, però que a través d'Instagram aconsellen sobre la paperassa, els plànols, els tràmits que s'han de seguir, a l'hora de fer una reforma, a l'hora de fer una casa, a l'hora de prendre una decisió. Són com uns coachs, però de la construcció. I, òbviament, són arquitectes i enginyers, no són uns qualsevols com segons quins, no nomenarem a ningú. Parlarem amb Joan Josep Guerau, que és un dels dos líders d'aquest projecte, que se diu Joia Projects, i que de cada vegada tenen més seguidors a les xarxes socials perquè els fan consultes tipus llicències d'obra, com ho he de fer per tomar una paret, he de demanar permís de llicència d'obra menor. Els hi demanaran també sobre les entitats de col·laboració urbanística que acaben de sortir per reduir el temps d'espera. Bueno, i doncs, sense perdre més temps, en Yolanda Ruiz a la producció i en Vivan López en el control tècnic, començam el dia a Mallorca.
Otra ciudad, oye el humor.
Obrador, inclòs a la cara B de la Ley del Desierto, la Ley del Mar. Probablement un dels millors discos de música espanyola que s'han fet en els darrers 45 anys. Radio Futura, Santiago Serón en el capdavant, El Nadador, un disc molt recomanable. Mireu, vos parlant precisament de la mà, perquè un estudi pilot sobre la presència de residus en els fons marí de les Balears ha posat ja en evidència l'impacte de les activitats turístiques i marítimes sobre els ecosistemes litorals. L'investigació a Mallorca l'ha fet amb Mallorca Preservation, mentre que a Menorca i Eivissa l'ha fet amb Menorca Preservation i Eivissa Preservation, i revela el que molt mos imaginaven, que els plàstics són el material dominant entre els objectes detectats. Anem a xerrar amb Carla Alfonso, de Mallorca Preservation. Carla, bon dia, com estàs? Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, encantada.
Bueno, la feina la vareu fer l'any passat, durant tot el 2025, dues campanyes de mostreig, a primavera i tardor, i concretament 21 punts repartits per les quatre illes. Com heu elegit aquests 21 punts? A l'atzar, o perquè ja sospitàveu que hi trobaríeu residus? Perquè jo te podria dir que, per exemple, en el Port de Palma sí, segur que en trobareu, però que, per exemple, no sé, en el Trenc en trobareu menys. No ho sé. Com heu elegit, aquests 21 punts?
Doncs bé, en qualsevol estudi científic, els punts de mostrejos sempre s'han d'escollir a l'atzar, sense saber què trobaràs o què no trobaràs.
D'acord.
Llavors, dins d'aquest estudi, també hem tingut, a part d'aquest atzar, diguem, hem categoritzat les platges amb platges urbanes, semiurbanes i naturals, per incloure aquestes tres categories dins de l'estudi.
D'acord, i en total heu analitzat 136 zones submarines, que són més de 16.000 metres quadrats de fons marí, amb immersions en bussatge autònom. Quant de temps heu invertit durant tot l'any 2025? M'imagino que no heu bussatjat cada dia, però són moltíssimes jornades, perquè 16.000 metres quadrats a terra ja m'apareix molt, i en el fons marí m'apareix encara més, si has de bussatjar. Quantes jornades de bussatge, ho sabeu? 136 zones submarines.
Doncs mira, si et sóc sincera, el càlcul d'hores no l'he feta, però et faig així com un esbós de tot el que hem fet. Ens hem repartit amb quatre fundacions. Cada fundació s'ha encarregat dels mostrejos de la seva illa o illes, en cas de les Pitiuses. Llavors, en cada campanya s'han mostrejat 7 punts de mostreig, o sigui, 7 zones. Aquestes 7 zones, cada zona és un dia de mostreig, un matí de mostreig, diguem. I això, aquestes 7 zones les multipliques per les altres illes i, bueno, pots fer un càlcul així aproximat del temps invertit.
I ell ha dit que heu seguit el protocol de la Comissió Europea sobre residus marins, perquè tot això permetrà integrar les vostres dades en base de dades científiques més àmplies. És a dir, aquest estudi, aquesta investigació, té caràcter oficial?
Doncs sí, exacte. Abans de començar l'estudi, ens vam posar en contacte amb investigadors de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. Han sigut en concret dues investigadores, Carme Lomar i Beatriz Ríos, qui ens han ajudat en tot el tema del disseny metodològic d'aquestes campanyes. Perquè aquesta metodologia sí que és una metodologia estàndard europea, però el nostre cas ha sigut una mica particular perquè, a part de ser... De ser de personal tècnic, com jo, també hi ha hagut voluntaris i voluntàries que han participat en aquestes campanyes. Per tant, hem utilitzat el que es diu ciència ciutadana. I ens hem hagut d'adaptar una mica la metodologia per poder adaptar aquesta novetat.
Bueno, en total heu identificat 355 objectes en el fons marí. Quin tipus d'objecte? Perquè m'imagino que... t'hi deus trobar de tot, el més insospitat. 355 objectes, que és el que més t'ha sorprès, Carla, perquè a mi una botella de plàstic, malauradament, ja no me sorprèn. Però m'imagino que debò haver trobat de tot.
Doncs mira, t'explico una mica. Aquest estudi ha tingut una limitació bastant important i és que només hem recollit residus que s'han dipositat en el fons. Això vol dir que són residus que tenen ja una certa densitat. I en totes aquestes bosses de plàstic o ampolles o que tenen menys densitat, sobretot de plàstic, aquests residus que estan entre la superfície o a la columna d'aigua no les hem pogut comptabilitzar perquè tenen encara una... O sigui, encara transporten en el medi. Llavors, dins de tots aquests residus, sobretot ens hem trobat plàstics durs, ampolles de vidre, inclús mòbils... Bé, ens hem trobat de tot.
Mare de Déu. I per què em vareu trobar més en primavera? 2,59 objectes per cada 100 metres quadrats? Que a la tardor, 1,80, quasi. Jo me pensava que hauria de ser al revés després de l'estiu. Com s'explica això?
Mira, t'explico. Aquest resultat crec que és en concret a l'illa de Menorca. Això és perquè en la primera campanya, que va ser a la primavera, abans no s'havia fet cap neteja en aquella zona, i ens vam recollir tot el que hi havia en aquella zona, deixant-la buida de residus, en teoria. Què passa? Que quan tornes a uns mesos després... O bé, no et trobes res perquè ja ho has recollit mesos abans, o bé et trobes nous residus que són, possiblement, d'algunes de les possibles fonts que hem descrit a l'estudi. Llavors, per això trobem que en els certs punts de les illes, bé, hi ha aquesta diferència, perquè s'han acumulat durant molts més anys en la primera campanya que en la segona, que només han tingut temps d'uns mesos per poder acumular-se.
Que curiós. I, bueno, Walter deia que l'origen més probable d'aquests residus són activitats relacionades amb el turisme i la navegació. Però jo sempre he pensat que de la mateixa manera que mos arriben bosses de plàstic del nord d'Àfrica, perquè veus que estan escrites en àrab, o de supermercats de Tarragona, no sé fins en quin punt pot ser que caiguin accidentalment dels vaixells per mort del vent, o som tan beneïts els humans que ho tiram, perquè heu trobat tassons de plàstic, peces de roba, ueres de sol, peces de fibra de vidre. Jo no, ja sé que tu no ho tens per mà, però tu, personalment, quin percentatge d'intencionalitat, anem a dir-li, trobes que hi ha? Encara som tan ases com per tirar tot això a la mà, creus? O pot haver-hi un component accidental?
Aviam, jo sóc optimista, i sé que molts objectes cauen a la mar accidentalment. Sobretot, a vegades, quan vas amb una embarcació, hi ha moltes zones a la costa de Mallorca que la gent va molt amb embarcació i se li couen coses. Nosaltres sabem que moltes dels objectes trobats sí que són coses caigudes accidentalment. Què passa? Que molts dels objectes trobats, sobretot plàstics durs, els trobem fragmentats. I això ens costa molt identificar l'origen o identificar d'on podria provenir aquest objecte. Yeah. I dins d'aquesta limitació tenim una mica d'així. Clar, si trobem un tros de plàstic o d'envàs que hi ha lletres àrabs, òbviament tenim una pista molt important. Però normalment els objectes que hem trobat són objectes que pesen, tenen una certa densitat, i normalment quan cauen directament al fons. Són els altres objectes, com plàstics o envasos lleugers, que tenen un cert recorregut, i per això plàstics del Marroc ens poden arribar aquí a les costes de Mallorca, però perquè precisament tenen aquest cert recorregut. I llavors, dins d'aquest estudi no hem trobat tants, perquè aquests plàstics menys densos, sí que és cert que a vegades poden arribar a dipositar-se al fons, però és menys probable. Llavors, la majoria de residus que hem trobat sí que és possible que puguin provindre directament de l'utilització de les dones aquí a Mallorca.
Mare de Déu. I, clar, també heu vist una relació entre l'acumulació de residus i la pressió humana. El que jo t'he de d'Esport de Palma o una platja verge. És pràcticament inherent. Residus... presència humana. No residus, no presència humana. És així?
Bé, la qüestió és que encara que sigui reserva natural o encara que sigui una zona verge, malauradament hi ha impacte humà a tot arreu. Què vull dir? Que, per exemple, hi ha zones que hem anat que són reserves marines, que en teoria hi ha una mica més de protecció en relació a aquestes zones, però igualment hi trobes residus. Què vol dir? Que actualment gairebé totes les zones són... O sigui, vull dir, gairebé totes les zones estan impactades. Per més o menys, nivell d'impactació, però bé. Podem dir que no hi ha moltíssima diferència. Aviam, sí que hi ha diferència, aviam, al Port de Palma, pues, és molt possible que trobis molts més residus, però perquè hi ha una gran urbanització, hi ha una gran, urbe davant, però bé, en quasi bé tots els llocs pots trobar-t'hi.
Clar. I vosaltres, des que és com una radiografia científica, aquest estudi de residus acumulats a les zones costaneres submergides, perquè com que l'heu fet a l'atzar, i a més que són espais especialment rellevants per la biodiversitat marina, perquè és que no és el mateix una piscina que una zona protegida. És que mos pensant que la mà és tota igual i torna a posar l'exemple d'Esport de Palma. Esport de Palma està brut. Clar, perquè és un port, però és que una, no sé, les Illes Malgrat, o la reserva del Toro, o la reserva que hi ha que la Blava, és que no és el mateix, fer mal a una banda que a l'altra, no?
Sí, exacte. Però bé, l'impactació, sí, ara mateix no et sabria dir de les en concret, però l'impactació és molt diferent en una zona totalment urbanitzada i molt impactada pel turisme que en zones de reserva. Sí que es troben residus, com per exemple per accidents que se't cauen alguna cosa des de l'embarcació, però tampoc ens hem d'alarmar. Al final és un estudi pilot, precisament perquè mai s'havia fet aquest estudi en aigües poc profundes de les illes. Sí que s'havia fet a una zona de Cabrera, de les illes de l'arxipèlag de Cabrera, i per això, per aquest motiu, l'hem volgut extrapolar, diguem, a la zona de les Illes Balears. Amb això que vull dir és que és un estudi pilot i és una primera imatge d'un estudi que estaria molt bé que pogués continuar al llarg del temps per veure com aquesta imatge va canviant. Llavors, és positiu que haguem tret aquestes dades per poder veure si en un futur aquestes dades es van modificant o no. Amb això també vull dir que aquestes dades són poques. Vull dir, el nostre esforç de mostreig, encara que sembli molt, és poc. Necessitem encara moltíssimes més dades per poder donar encara afirmacions més robustes i poder tenir un estudi més robust.
Clar. Vosaltres, des que les dades serveixen per orientar també futures mesures de gestió, programes de seguiment, jo no sé si fareu arribar aquestes dades a costes on es govern. Què en fareu amb aquestes dades? Perquè són molt importants, s'han de tenir en compte les investigacions.
Doncs bé, aquestes dades formaran part d'una base de dades gestionada per l'Institut Espanyol d'Oceanografia. Ells estan dins d'un programa de les estratègies marines impulsades pel govern. És a dir, totes aquestes dades arribaran directament als tècnics que gestionen tot aquest programa.
I de Carla Alfonso, des de Mallorca Preservation, te donem les gràcies per atendre'ns. Tant de bo aquests estudis que duen tantes hores de busseig i tantes hores de feina desinteressada tinguin en ressò ja no només en les autoritats, sinó en nosaltres, que som els que embrutam. Els que embrutam som els ciutadans. Les ciutats no estan brutes perquè no se facin netes, estan brutes perquè els ciutadans les embrutam. I la mà passa el mateix. Som els humans els que les embrutam. Gràcies per atendre'ns i també per la feina que feis per la nostra mà i el nostre entorn. Gràcies, Carla.
Gràcies.
Bueno, nosaltres d'aquí un instant tornarem a parlar d'oli, però aquesta vegada des bé que fa en el nostre cor.
IB3 Ràdio és dial.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
L'any 1984, la Deborah Harry de Blondie tenia Scar de vidre, Heart of Glass. Per què posem aquesta cançó? Perquè una investigació d'àmbit estatal, però que ha participat a l'Institut d'Investigació Sanitària de Balears, torna a reafirmar aquella sospita, però aquesta vegada se confirma científicament, que l'oli d'oliva verge extra, que en parlàvem ahir, és bo per Scar. L'estudi conclou que consumir oli d'oliva verge extra ve associat amb una reducció significativa d'infarts, angines de pit o malalties coronàries, sobretot en persones d'alt risc. Parlam amb el doctor Miquel Fiol, ell és cardiòleg i membre del grup de recerca Nutracor de l'IDISBA. Doctor Fiol, bon dia.
Bon dia.
Bueno, per primera vegada aporta una novetat rellevant aquest treball, que és que diferencia clarament entre l'oli d'oliva verge extra de l'altre, de l'oli d'oliva comú. Quina diferència hi ha entre un i l'altre? Que, a priori, per un que no entén, diu, home, un és més bo, perquè és més car, però és el mateix. Però sembla que vosaltres heu demostrat que no. Per què?
Bueno, sí, perquè l'oli d'oliva comú no té polifenols ni antioxidants, una proporció més baixa de greixos monoinsaturats i insaturats, que són components implicats en la prevenció de les malalties cardiovasculars. Això és el motiu.
La recerca forma part del projecte de prevenció amb dieta mediterrània que, i mira el seu impacte en la prevenció de malalties cardiovasculars. Per deixar-ho una vegada més clar, a banda de l'oli d'oliva verge, que és com el nostre oli groc, groc, que podrien tenir altres i els italians. Quins altres aliments podrien dir que conformen la dieta mediterrània? Perquè en parlem molt, però no parlem dels aliments de dieta que conformen la dieta mediterrània. No sé si podríem incloure la sal, que a mi m'agrada tant, però que no és bona. Doctor, com és la dieta mediterrània, a banda de sal?
Bueno, la dieta mediterrània ha d'incloure fruits secs, llegums, cereals, verdura, fruita, peix, cuinar fent un sofrit, això crida un poc d'atenció, però és així.
Que bo.
Dia en moderació, també tenim novetats en relació al consum de vi i prevenció cardiovascular, però un altre dia en podem parlar, si vols.
Sí, perquè això també és molt polèmic. N'hi ha que diuen que sí, n'hi ha que diuen que no. Fruits secs, llegums, peix, un sofrit, què seria de la nostra cuina sense un sofrit? És que és ben cert, un poquet de ceba i un all, no? Tot comença així. I han participat 7.100 persones sense patologia cardiovascular prèvia i els heu seguit durant gairebé 5 anys. Com ho heu fet? quin tipus de seguiment heu fet per seguir 7.100 persones durant 5 anys? A mi me sembla una feinada. Com ho heu fet? De quina manera?
Bueno, molt de personal, però se'ls ha seguit estrictament a través d'una enquesta de dieta mediterrània i s'ha comptabilitzat la quantitat d'oli d'oliva verge extra o oli comú que consumien durant aquests 5 anys.
I vosaltres formeu part, vostè forma part del grup de recerca Nutrecor, que tracta d'epidemiologia nutricional i fisiopatologia cardiovascular de l'EIDISBA. Quines altres tasques feis? O només vos centreu en cardiologia, per donar-li un pot de publicitat i propaganda a l'EIDISBA, del qual parlam tant i de vegades no coneixem. Què feis a Nutrecor?
No, les línies de recerca de Nutrecor, que coordina la doctora Dora Romaguera, són prevenció de malalties cardiovasculars en dieta i estil de vida. Una altra línia és anàlisi de la composició corporal amb obesitat. I una altra seria desenvolupament d'escores de dieta i estil de vida per la prevenció de càncer i malalties cròniques. Ja fa uns anys van publicar que l'oli d'oliva verge extra prevé el càncer de mama, per exemple.
Mare de Déu, és a dir, jo m'imagino que també que pot se van descobrint coses, però vostè recorda fa anys quan deien que no era bo i quan deien que no se podia menjar ous més que dos pits per setmana, i ara jo m'imagino que de cada vegada els científics fileu més prim, no? Ara ja no se produeixen aquests, ara sí, ara no, no? Perquè jo me'n record que se va posar de mala sol i és més barat i a més no fa mal, perquè semblava que el dimoni, una època, i els ous també, el colesterol, i tot això s'ha demostrat que no era cert. M'imagino que avui en dia fileu més prim, teniu més eines, no? No
és així. Sí, exactament, sí. Sí, tot ha de tenir una base científica, com que ara més molt més mitjan per fer aquest tipus de recerca, pues, se van observant que el que s'ha de abans pues, no és cert. No?
També el resultat diuen que, tornem a sòli, que el consum elevat d'oliva verge extra, és a dir, de més 40 grams diaris, tenen un 32% menys de risc de patir esdeveniments cardiovasculars. Això com s'ha mesurat? Dins d'aquestes 7.100 persones hi ha hagut qualcú que hagi tingut un episodi cardiovascular? Com podeu mesurar aquest percentatge? Perquè, clar, és curiós, si ningú, Déu m'ho guard, li ha passat res d'aquestes 7.100 persones, com ho heu pogut saber d'aquest 32%?
Bueno, però, encara que l'estudi Predimet, que és el que se va publicar, que es va plantejar en tres branques inicialment, una branca era dieta baixa en greixos, l'altra era una dieta mediterrània suplementada amb oli d'oliva verge extra i l'altra era suplementada amb fruits secs. Hi havia tres branques. Però ens vàrem adonar que hi havia un 20% de malalts assignats al grup de dieta baixa, en greixos, que pel seu compte consumia oli d'oliva verge extra. I davant d'això vàrem decidir comptabilitzar quina quantitat d'oliva, oli verge, oli comú consumien els participants independentment de que haguessin tocat a un grup o a un altre grup. Només ens vàrem fixar en el consum en grans, no? I se va veure que els que consumien més de 40 grams d'oli d'oliva verge extra tenien més protecció de malaltia cardiovascular que els consumien menys. I també se va poder observar que els que consumien oli comú no tenien cap benefici.
Curiós.
Clar, davant d'això, els productors d'oli d'oliva verge ja pots considerar que estan contentíssims.
Home, clar. Sí. Ahir vàrem parlar en la denominació d'origen sobre el lloc que ocupa entre internacionalment i estàvem en el rànquing dels primers sobre el mallorquí, me refereix, que el mallorquí. Mm. Saps, si vos ho podeu permetre, consumiu oli d'oliva verge extra mallorquí, i si no vos ho podeu permetre, paciència, però oli d'oliva verge extra ja ho veus. I a més, també deies que hi ha una relació amb la reducció del risc d'ictus. És a dir, va més enllà aquest benefici, perquè l'ictus crec que té a veure també amb la sang que circula pel cervell, o no té cap relació... Sí. És així, vendria d'aquí, sí. La relació...
Sí, perquè és protecció de risc cardiovascular que inclou artèries. Per tant, ictus també entra malaltia arterial perifèrica i també arrítmies, fibrilació auricular. Això és el que se va veure que afectava més en aquestes tres patologies.
40 grams diaris, que serien dues cuarades soperes?
Sí, dues o tres cuarades soperes, però s'ha de consumir més quantitat. Aquest estudi està molt efectiu perquè no només és seguir dieta mediterrània, sinó també la quantitat de consum, no?
Ja.
Clar, però se va posar 40 grams. Els que consumien 60 grams encara estaven més protegits. Evidentment.
I un dubte, per acabar, ara ja particular. Amb aquest sofregit que hem dit que fèiem abans, si el faig amb oli d'oliva verge extra, també compta o ja l'he cremat? Que no me compta, l'he de consumir en cru.
No, bueno, sofregit se fa cuinant, no? Has de posar oli d'oliva verge, un all, una tomàtica, sabe, tal, tot això.
Però me compta.
Fas un sofregit.
Però me compta com que he consumit oli d'oliva verge extra.
Compte.
No passa res si l'emplei per fer sofrir. Vull dir que de vegades diuen que aquest oli és tan bo que no l'han de cremar, l'emprar només per espamboli, per una ensalada... També compta en el sofrit, no?
Sí, perquè a més té un avantatge que se pot reutilitzar per fer una altra pellada de lo que sigui una altra vegada, mentre que és comú no. L'oli d'oliva verge aguanta més d'una vegada.
Cert. I ja heu sentit, ahir mos van dir que estem entre els millors del món com a productors d'oli d'oliva verge o extra. I avui, ni més ni manco que l'IDISPAN, concretament a Nutrecord, per part del doctor Fiol, que és cardiòleg, i els cardiòlegs són els que en saben d'escò, mos diuen que un parell de cuarades soperes d'oli d'oliva verge o extra pot ajudar-nos a reduir el risc d'infarts, angines de pit, ictus... No poden tenir més bo de fer perquè oli no serà per oli a Mallorca. Doctor Fiol, gràcies per la bona notícia, perquè tots els que mos agrada l'oli d'oliva verge extra mos acaba de donar una bona notícia, i enhorabona una vegada més per la feina que feis a l'IDISBA, callada, silenciosa, però continuada i sempre amb bé de la nostra salut. Miquel Fiol, cardiòleg, membre de l'IDISBA, moltíssimes gràcies, doctor.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies. Nosaltres, ara tot d'una, anem a la nostra radiografia mallorquina.
Mallorca, IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina volem posar la mirada en un edifici que per tot nosaltres sempre ha estat allà. Sols no el miram, no li donem importància, com a moltes coses que tenim aquí, i que sols no miram perquè sempre han estat. Però... alerta, acaba de fer 10 anys, aquest edifici. 600, concretament. Parlem de la llonja, o la llotja, feta l'any 1426. 600 anys de façana mos contempla. Mallorca era de la corona d'Aragó, i el rei de Mallorca era el rei d'Aragó, Alfons el Magnànim, i la setmana passada, dia 11, se va celebrar l'aniversari de la firma del contracte entre el Col·legi de Mercaders, que va ser qui va encarregar la construcció de l'edifici, i en Guillem Sagrera, que va ser qui el va construir. Els mercaders van ser qui impulsaren la seva construcció. Una de les persones que va intervenir en aquest acte va ser investigadora de la UIB, Sebastiana Sabater. Sebastiana, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, 11, vareu fer una ponència inaugural, perquè n'hi haurà més durant aquest mes i mes que ve. Jo m'imagino que no deguera ser un resum de la història de la llonja, perquè 600 anys han passat moltes coses, perquè és que ha tingut molt d'usos. Des de la seu dels mercaders va ser una fàbrica de canons, també. Han passat un caramull de coses a la llonja. És com un llibre d'història en si mateix, no?
Sí, sí, sí. I vas a seu dels parlaments, si se'n recorda.
Efectivament, la primera Constitució, sí, sí, sí.
Exactament.
Des parlament, sí, sí. Des primer parlament...
Quan va caure el comerç de Mallorquí en el segle XVI, que va començar a caure, bueno, en el XVI en picat, va caure, diguéssim, en desús i s'ha anat servint per distintes coses, sí.
Després, me va cridar molt l'atenció fa anys que, curiosament, la llonja de la Seda de València, que està feta 50 anys després, és pràcticament idèntica per de dins. De fet, ja està basada, uh-huh. És a dir, va servir de model, no?
Sí, la llonja de Palma va servir de model. En aquell temps era bastant comú que els arquitectes, bé, no només els arquitectes, no?, anessin a veure altres edificis per inspirar-se. No sabem exactament com va anar o com va venir l'assumpte, no? No està documentat, no?, aquest viatge d'en Pere Comte, però està clar que tant l'arquitecte com els promotors d'allà, els marquesos de València, vengueren, la conegueren i digueren dir amb el damunt d'igual. El que passa és que la d'en Pere Comte no és exactament igual que la nostra. Vull dir, té certes diferències, però t'hi has de fixar, ben que dies, model, la de Palma, claríssimament, sí.
Les columnes, per exemple, veus una fotografia interior que miri per amunt i voltes els entesos per ventura, sí, però un que no en sap li diries que és això.
Aposta, no. Per això és principal. O sigui, té tres punts, no sé si vol que li conti això, però
sí, sí, sí.
Té tres punts distints a la nostra. Com dir-ho, almenys agosarada, per una banda, perquè els nervis de ses voltes en des de, en lloc de fer com en guien sagrera, que els imbriqui dins sa paret i tal, pues cauen amb una semicolumna dosada a sa paret, no sé si m'explic, de dalt fins a baix, que era un sistema més comú, més tradicional. Llavors, s'han torxat de ses despilars, no? En Guillem Sagrera els fa d'aresta viva, que dir, veu sa punta, no? Mm-hmm. Que dona aquest joc de llum i ombra tan, tan hermós, no?, dins la nostra llonja. I, en canvi, allà li posa un bordó.
D'acord.
M'explic, no
sí.
sé.
Sí, sí,
però dir que li diu que és un bordó és un poc difícil. I després, sobretot, és més carregada. Ben que dir, utilitza més els elements d'argot i flamíger europeu. Concretament, les voltes tenen més terceron, tenen més nervis secundaris. En canvi, la nostra llonja és més sòbria.
Perfecte.
Més adaptada a la tradició mediterrània.
Acaba de dir gòtic flamíger i la llonja és gòtic civil. Què significa gòtic civil? És a dir, un edifici que no és eclesiàstic?
Exactament. I que no... Exactament.
D'acord.
O sigui, hi ha edificis religiosos i edificis civils. I dins els edificis civils hi ha arquitectura palatina, hi ha arquitectura civil pública, que és de la llonja, i arquitectura civil privada, que pugui ser un casal senyorial, no?
Per cert, hi haurà més conferències.
Sí, començant demà.
Per exemple,
no, seguim demà.
Per exemple, sobre el consolat demà, que també era d'en Sagrera, crec.
No.
No, no era d'en Sagrera. Però sí. Aquesta unió, aquesta unió d'aquell pati, han estat en qualque manera relacionats en els temps? Perquè no sé si és anterior, el consolat.
Bé, jo... hi ha una teoria recent, per jo pot justificada, que però, en fi, vull dir, sabem que no és així, jo creiem que no és així. Jo ho vaig explicar l'altre dia, pues dient que, en fi, que era la interpretació historiogràfica que jo compartia, perquè, a més, està documentada, vull dir, no és...
Però aquest pati,
cosa.
Aquest pati no és una unió, on sempre
no,
ha estat sempre...
O sigui, la llonja, perdoni,
sí, sí.
Jo li conto, la llonja, l'edifici monumental, va ser el primer que se va fer.
D'acord.
Val? Llavors, hi havia la façana de Ponent... que és la façana que avui en dia donen el consolat de la mà, no?
Exacte.
Allà on hi ha la Mare de Déu, no? Uh-huh. Allà s'estenia un jardí.
D'acord. Val?
I llavors, la prolongació d'aquest jardí, bueno, que prolongava el solar, pues amb el temps, concretament en el segle XVI, entenem, perquè tot això és una interpretació de muntes documents, no? Entenem que abans de 1569 se va construir una casa per que el col·legi, bé que dius gremi, sí, bueno, no era un gremi, era una corporació de mercaders, tingués, diguéssim, casa pròpia, no? Perquè és un lloc per, seria un lloc per reunir-se a ells, a representants del col·legi de mercaderia, per tenir l'arxiu, en fi, això no ho sabem, ho suposam, no? Llavors, a la banda de 1569 se fa aquesta casa, i en el mateix any, en aquest 1569, se comença a fer la capella.
Exacte, que està a la dreta, sortint de la llonja a la dreta, d'acord.
Bueno, sí, a la dreta no, ben que dir... És a dir, està enfront del portal de ponent.
Sí, sí, sí.
Si vostè se posa segret, està a l'esquerra, no.
Home,
està
clar,
a la dreta.
Sí, és vera, sí. És que allà on fan els actes de vegades a presidència.
Sí, la capella, que té un àngel de la mercaderia, imitant l'àngel de la Sagrera, que està a l'altre costat de la llonja. M'estic explicant.
D'acord, d'acord.
I llavors és aquesta capella s'acaba en el 1600. I a partir d'aquí tens tot el conjunt de la llonja. Ara bé, el consulat de demà era un tribunal. O sigui, era un tribunal que arreglava, bueno, que era competent en els litigis provocats pel comerç, per la mercaderia, pel tràfic marítim, perdó, que vaig a tossir, perdoni.
No, ai, cap problema, Déu. Coses directes.
I ja està. Sí.
Però continua amb bola, Sebastià, com si fos igual que nostre.
Ja està, ja està, no hi ha cap problema. No hi ha cap problema. I llavors, en el XIX sí que se varen reunir, en el segle XIX, durant uns anys, no? Dit de memòria ara, durant una vintena d'anys se varen reunir allà on nosaltres li diem el consulat de demà. I per aquests 20 anys ha agafat el nom. M'explic. Vull dir, només, o sigui, se reunien a la llonja, no? I, bueno, arrel d'això li dèiem el consulat de demà. No? Però era la casa de la corporació dels mercaders. A la llonja se devien trobar estrets perquè hi havia un munt de funcions a la llonja.
Sí, ara pareix
era
que...
Era un lloc de contratacions, era taula de canvis, era allà on se reunia el consulat de demà, era la seu del col·legi de mercaderia, fins que degueren dir, ho deixam estar, no? I fins i tot havien articulat, tenc entès, una petita capella, un finestral, fins que van dir, això no pot ser, ampliam, passar a l'altre costat.
Perquè, clar, vist ara, així, una entra, una exposició o un acte, parell molt gran, però quan tenia activitat, era allò un anar i venir. Per cert, Sagrera era felanitzer, però també va fer feina... He llegit a la catedral de Perpinyà, també va fer intervencions a la Seu, i sembla que d'aquest s'ha molt reconegut en el seu temps, perquè va morir a Nàpols, on va fer feina en el Castell Nuovo, en el Castell Nou.
Sí,
és a dir,
sí.
Era un personatge del segle XV.
Era un gran
important,
arquitecte.
Molt important.
Era un gran arquitecte del segle XV, sense cap dubte. Jo no sé si vostè coneix el Castell Nuovo a Nàpols, però és que és una passada, és immens. I la sala dei Baroni és, en fi, és espectacular.
Idò, opa, a l'autor de la llonja està dedicat a aquest passeig Guillem Sagrera, que, per cert, va fer amb una sola nit l'arquitecte que es va venir com a regal d'una nit de Sant Joan, crec que va ser de fa de 100 anys, va agafar...
No ho sabia,
ja, en això. Sí, és molt curiós aquesta història. L'arquitecte, doncs, que es va venir va voler fer un regal als ciutadans de Palma i amb una nit va agafar un grapat de colles de més 200 picapreders d'aquell temps i un dia vaig fer el càlcul, que més o menys no sé quant de metres avançàvem per hora, i amb una sola nit tot Palma va anar a veure... Això va ser després de l'enderrocament de les murades, perquè, clar, la llonja quedava darrere de la murada. I, clar, tothom allà hi havia un espai que no hi havia res, i doncs es paven anar a barra, tot Palma em va anar ple, doncs es paven anar ha fet un passeig amb un sol vespre, perquè és una història preciosa. És una història preciosa. Preciosa, perquè, a més, tot Palma l'estimava, doncs es paven anar a cosa que sembla que no passa ara en les seves obres, que són de vegades malmenades. Però en qualsevol cas, felicitem a la nostra llonja, la llotja, perquè li hem de dir com toca, que compleix 600 anys, un edifici meravellós i que de vegades no li param atenció perquè els mallorquins anem mirant sempre en terra i hem de mirar per amunt perquè hi ha un cremull de coses maques. Sempre mirem en terra.
L'època medieval és espectacular. espectacular, quin, oh, quant de patrimoni.
Preciós.
Quan penses, quina és la Porta de Palma, clar, catedral, Almudaina, Castell de Bellvei, la Llonja, que és que és, són, són edificis importants a nivell europeu. Sí. Vull dir, no és allò de fer de, fer de xovinistes francesos, és que és així.
No, hem de brevetjar del que tenim, tenim el que tenim, i si és maco, és
hem de
brevetjar
i, sí, i ho hem de preservar i ho hem de mantenir.
I conèixer-ho, no? Sobretot.
Perquè, clar, per guardar el patrimoni, per gestionar-lo, per conservar-lo, el primer és conèixer-lo, això està clar.
Efectivament.
No? Però si mos omplim la boca i després deixem que les coses se degradin, pues, com que no, no?
Per això, ara feia això referència a l'arquitecte, a Don Gaspar, i ara en Guillem Sagrera, una estrella del segle XV pel que fa a arquitectura. Sebastiana Sabater, des de la Universitat de les Illes Balears, moltíssimes gràcies i molt d'anys a la Llonja de Palma. Gràcies.
Sí, felicitats a tots.
Exacte, molt d'anys. Nosaltres ara d'aquí un instant continuarem parlant de construcció, però de com tenir com una espècie de coach o un influencer a través d'Instagram si han de fer reformes per davant de veres, enginyers i arquitectes. No ho mogueu.
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntol.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia
Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Casa del Sol naixent, Eric Bardon en Diànimes, o Diànimes, més ben dit. Perquè parlant d'una casa, i de perquè ja sabeu que Mallorca cada vegada accedir a un pis, no una casa, és cada vegada més complicat. I en aquest moment tan delicat ha nascut un projecte de dos joves enginyers que combinen a fer els seus propis projectes en la divulgació de xarxes socials. A través d'Instagram mostren com és realment el procés de reformar o de fer una casa o un pis, amb exemples d'obra nova o rehabilitació. Saludem a Joan Josep Guerau Crespí de Joya Projects. Com estàs, Joan? Benvingut.
Hola, què tal? Som jo, en Joan Josep, i estic aquí amb el meu soci, en Yassir Bari. Sí.
Ah, en bon Yassir, ara ja entenc de bon bé el nom de Jo, ja, de Joan i de Yassir. Pot ser?
Així és.
I de l'altre dia li vareu explicant en Ramon Gómez, a Mallorca Diario, que vosaltres divulgueu el procés de construcció a través d'Instagram i mostreu la feina que hi ha darrere de cada projecte. Primer de tot, com vareu tenir aquesta idea? Perquè és com un coach, és com un influencer, però davant de veres i amb una cosa molt important com és fer una casa o fer una reforma. Qui va tenir aquesta idea de tots dos? Yassir, Joan?
Sí, bueno, jo som en Yassir. La idea realment va ser d'en Joan, una hora baixa que estàvem xerrant de tantes hores baixes que compartim en el despatx, i va sorgir un poc des del punt de vista de poder transmetre un poc la nostra feina d'una part més humana i més propera a la gent en general. Al final estem en un sector que és un poc complicat, a dia d'avui, i era un poc de, pues, per poder arribar d'una manera més humana a la gent. I realment nosaltres el que vàrem veure va ser que a dia d'avui les xarxes socials estan a l'accés de la majoria de gent, i vàrem pensar que era una bona idea mostrar la nostra feina i el procés de tota la nostra feina, no únicament el resultat final, que són les obres.
I què vos diuen els seguidors? Perquè m'imagino que hi ha feedback. Que vos fan preguntes? Vos fan consultes? Què vos diuen?
Mos fan, sobretot, preguntes tècniques de com fer X coses, i també mos demanen molt com aconseguir les imatges finals, els renders. Això sí que agrada molt a la gent, i en el final és una eina que nosaltres empleem bastant de cara als clients, que mos és molt productiva i molt visual. En el final és més complicat mostrar un plànol i amb una imatge en tres dimensions realista, que és el que nosaltres feim feina, agrada molt i és molt resolutiu de cara als clients. I mos demanen molt com feim feina amb això.
Clar, m'imagino que faig una amb AutoCAD, on té 3D Studio Max, coses d'aquestes...
Exacte.
Efectivament. La veritat és que sí, dona una imatge molt, molt millor. És que vosaltres també... vos volia demanar què opineu de les ECUs, de les entitats de col·laboració urbanística, que per agilitzar les llicències, perquè verdaderament la llicència d'obra fins ara, el Manco, ara a Palma ja funcionen, a Manacó també, fins ara eren un malson. Vosaltres creus que això podrem entrar a agilitzar les llicències, perquè és que se te fugen les ganes?
Home, la veritat és que un dels nostres problemes que ens trobem a dia d'avui són la concessió de llicències, i confiant sincerament que les ECUs ens agilitzin molt tot aquest procés. Veurem si aconseguim que la majoria dels ajuntaments les acceptin, perquè ens hem trobat que diversos ajuntaments les accepten, X ajuntaments encara no estan familiaritzats, però el que sí que confiem és que ens doni resultats bastant positius de cara a nosaltres i de cara als clients.
I la gent vos demana coses que no són pràctiques, i que quan acaben a casa s'entenen que s'han equivocat, els advertiu als clients, perquè de vegades hi ha gent... Jo he vist, per exemple, banys o cuines enrajolades de negre, i dius, mira, escolta, aquí estaràs fregant cada dia. Advertiu als clients, vosaltres també, que vagin a l'art en la boca...
Sí, sí. Això, en el final, és el nostre dia a dia. En el final, els clients veuen imatges a Pinterest, a revistes, i molt de pics. Aquestes imatges no són recomanables, i inclús, de vegades, tant siquera, compleixen amb la normativa. Per tant, part de la nostra feina és poder acompanyar els clients a entendre el funcionament de la seva vivenda i la practicitat de la seva vivenda en quant en els desitjos que tenen. Realment, el que fem és acompanyar els clients de la mà des del principi, i sobretot intentar cercar un equilibri entre eficiència energètica, funcionalitat i estètica. I al final això és la nostra feina, mostrar als clients el que els hi pot ser funcional i a la vegada estètic. Al final també se tracta de detectar un poc els gustos de cada client i detectar cada projecte personalitzat en els clients.
I també vosaltres també el que voleu és ensenyar la feina tècnica, que normalment no sabeu, perquè s'han de fer plànols, s'han de prendre mides, s'ha de coordinar la sobra, tot això, no sabeu quan un se'n va a comprar un pis. I clar, tu no saps, un passa pel passadís i no sap que allà darrere hi ha una regata, però no hi passa un canal que du els cables, sí, i que va pintat a damunt i que va enguixat, i no ho saben, això. Clar, molta gent deu dir, ostres, jo això no ho sabia, no? Perquè molts agafen la taladradora i fan un forat i surt aigua, que no anava d'aigua. Hi ha molta gent que no sap com és una casa per de dins. Vos passa això, que també vos fan consultes d'aquesta casta?
Sí, mos demanen també consells, mos demanen com faríem les coses. Sí, és veritat que també mos demanen molta gent de reformes molt particulars, com faríem això, i intentar nosaltres ajudar en la mesura del possible, donar els consells que creiem que els hi poden ser útils. El que també sí que recomanem és que s'assessorin tècnicament, perquè ens hem trobat en casos que la nostra feina és solucionar problemes que ha fet gent fora de tenir cap tipus de formació de res. I és veritat que sí que ens hem trobat aquí casos que intentant solucionar problemes anteriors, que si s'hagués agafat un assessorament tècnic ja se podrien evitar.
Clar. Senyora, ¿quién le ha hecho esto? Això és molt, és molt típic, és molt típic. Escoltau, creus que la guerra encarirà els materials? Mos salvarem? Què opineu d'aquest tema?
Hombre, la veritat que l'anterior ja va encarir bastant els materials. Nosaltres mos hem trobat, en cas de llicències que duen 3 anys esperant tenir un pressupost, per exemple, de 300.000 euros, que a dia d'avui, si han de començar a sobre, és de 500.000 euros. Per tant, ja fa fer una pujada de material.
i nosaltres el que hem tocat ara en les mans és la pujada de la benzina, i creiem que sí, que si això no s'atura, pues, el que farà serà seguir pujant els materials o la mà d'obra degut al transport.
Una altra pregunta de caire internacional. Heu presentat projectes vinculants en els fons europeus de Next Generation, però encara no sabeu res. També va a poc, això?
Sí, és un tema que nosaltres duim presentant projectes des de 2024. Sí que sabem que companys ja han rebut la subvenció. El que nosaltres, a dia d'avui, l'únic que han rebut han estat modificacions de projectes. El que ens hem trobat és que realment el principal problema és que una, que s'han entrenat bastants, i l'altra, que els criteris de correcció que s'han duit a terme han anat variant. I això és el problema que crec jo, o creiem nosaltres, que ha frenat bastant la concessió de les subvencions. Nosaltres confiant de totes maneres que tinguem un poc de paciència i sí que els rebrem, però ja vos dic, duim esperant des de 2024 que van començar a presentar altres projectes.
A Instagram vos poden trobar com a Joya Projects?
Sí.
Jo de Joan i ja de Jacir. I doncs, si sou d'aquells que vos penseu que els pintors poden passar abans que els electricistes, demaneu-los a en Joan, Josep i en Jacir consell, perquè millor que passin primer els electricistes i després els pintors. Joan, Jacir, Joya Projects, gràcies per ajudar-nos que no saben a través d'Instagram i molt d'èxit en els vostres projectes. Gràcies a tots dos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
No faltava l'altre. Salut. Nosaltres bon anem. Fins demà. Salut.